Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. I si sou seguidors d'aquest programa, ja sabreu que quan sona aquesta sintonia és senyal que volem conversar tranquil·lament amb algun sabadellenc que ens transmeti la seva alegria de viure tan necessària avui dia. I ho fem, com sempre, acompanyats del nostre col·laborador, Josep Alavedra Bosch. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Raquel. Què tal, a punt?
Jo amb moltes ganes de conèixer l'alegria del nostre convidat avui.
I, de més, també a punt, perquè aquesta setmana comença el Carnaval. Dijous Gras.
És veritat.
Setmana de Carnaval.
Hem de mantenir les tradicions.
Hem de mantenir les tradicions.
Tens però, la bueno, disfressa a punt ja? La
tot
perruca?
Tot a punt. La perruca, la truita i res. I la setmana que ve enterrarem la sardina i començarem la Quaresma. Però mentrestant esperem el nostre convidat. També, com sempre, un convidat molt especial, un convidat també amb molta llum avui. I res, el nostre convidat d'avui porta molts anys dedicat a les arts visuals. Ha estat videojockey, mapping arquitectural, videoinstal·lador, creació... És un creador de continguts, entre moltes altres coses. És un explorador de noves tecnologies i aplicacions que ell sap utilitzar molt bé per a les seves creacions artístiques. Però sempre té uns referents amb els clàssics, tant de pintors com d'artistes visuals, etc. Un gran artista de l'imatge, Raquel.
Un artista, amb lletres majúscules, jo afegiria. Nosaltres ens posem en situació. En una altra alegria de viure ens va visitar també la periodista sabadellenca, presentadora televisiva i ara responsable de comunicació de Ràdio Televisió de Catalunya, la Marta Cáceres, i aquesta va ser la seva recomanació.
El Fausto Morales, també, que és un artista multimèdia. També era d'aquells que fa molts i molts i molts anys feia visuals i feia coses visuals i feia projeccions a les parets. I deia, hosti, tu, però què vol dir això? I goita-la ara. Fa mappings per molts llocs d'Europa, va sovint a Berlín, té mil projectes per fer-ho, vull dir que ha despegat moltíssim i estic, vamos, super, super orgullosa que sigui així, que artistes locals doncs, es facin un lloc que ja sabeu que és molt, molt i molt difícil destacar.
Fausto Morales, bon dia i benvingut al matí.
Bon dia a tothom.
Quina recomanació ens va fer la Marta?
Ostres, sí, m'ha sorprès. Ha estat una sorpresa molt, molt grata, de veritat. Sí,
els imatges a les parets, un pintor de parets
sí,
amb imatges.
Fa molts anys i ella ha seguit la meva trajectòria i sí que és veritat que sempre m'ha estat animant i...
I recolzant,
i
no?
I recolzant, sí.
Doncs vinga, va, comencem pel principi, que
gràcies,
ens agrada.
Marta,
una abraçada de part dels tres, que tenim també doncs, un cafè, un vermut pendent
amb la Marta, gran persona i gran professional, gran professional.
Fausto, on vas néixer?
Aquí a Sabadell.
A quin barri, quins records guardes d'infantesa? Sí.
Bé, vaig néixer a Santa Fe, a l'any 70, i sóc del barri d'allà baix, de Sant Oleguer. He viscut tota la vida allà al carrer Balmes, al costat dels Salesians.
Sant Oleguer Power, la Raquel aquí contenta.
Clar, és que jo era veïna. Jo era veïna, els meus pares tenien al bar i me'n recordo de petita, doncs això.
També tot un món, tot el Sant Oleguer.
Sí, era punt de trobada, també. I quins records guardes, també, d'aquells anys d'infantesa? Perquè m'han dit que ja de petita apuntaves maneres, dibuixant, creant, suposo que fent còmics, no?
Sí, de petit no era gaire bon estudiant i recordo que tenia tots els llibres plens d'animacions.
Sí.
Això quan fas amb les pàgines, que les vas passant les pàgines i...
Ah, sí, allò que fas, no? Això és la
com
la
stop motion, no?
Exacte. Un stop motion, la base de l'animació.
La base de l'animació, no?
I tenia tots els llibres dibuixats amb personatges i historietes i és ben curiós perquè des de criu ja m'agradava tot això.
Ostres, i això ho vas agafar de casa o d'on tu vas i et va sortir?
No ho sé, la veritat.
Et va sortir?
No ho sé, sí, ho deuria veure, o sigui, algun còmic d'aquests del Walt Disney o alguna cosa d'aquestes i me'n recordo que
sí, perquè no hi havia youtubers, en aquella època per tenir referències.
No, però ja m'apassionava. Sí. M'apassionaven els zoetropes aquests també, que la meva tieta Berta en tenia una a casa seva i m'encantava, no?, que allò que l'animació aquesta es diu un zoetrope, no sé si...
Sí,
Josep, explica... saps què és?
Sí, és aquella rodona que es van veient amb les finestretes, no?
Exacte, és una mena de cilindre que gira, exacte, que el fas girar, i darrere pues, hi ha el cavall que corre, el gos que salt...
En fi, abans de l'arribada del cinema, no? Ah, es feia doncs, aquest joc, no? I clar, doncs, donava aquest efecte, no? que el dibuix es anava movent, no? Fos un cavall, una ballarina, el que fos.
Per això dèiem que es basava
en
els tieta, clàssics.
Aquí la tieta també doncs, ja va tenir doncs, aquesta guspira, perquè els pares es dedicaven a l'art.
La meva mare és pintora, però ella ha estat empresària, i el meu pare és enginyer industrial i ha treballat en una multinacional aquí a Barberà.
O sigui, una miqueta influència aquí, una miqueta la mare.
Emprenedors, però després mi mare, sí, després mi mare i la família de mi mare, sí, el meu avi era poeta i en fi, de la família de mi mare...
I al col·le a Sant Oleguer vas anar? O...
Als Salesians.
Als Salesians. Sí. Mm-hmm.
Sí. Doncs escolta, que tenim també un company d'aquells anys de l'EGB, eh?
Imagina't.
Que també doncs, és no només amic, que és també cosí, fins i tot ell diu que és com un germà teu, en Dani.
Per mi el Fausto és un germà i no hem sigut uns cosins, diguéssim, de que ens veiem de tant en tant, sinó que hem treballat junts i al col·le, per exemple, vam passar tota l'EGB al col·legi. Allà ja demostrava que era un gran artista, que era un gran pintor, que dibuixava còmics, que li agradava molt tot el tema de l'art. I la veritat és que ens passava moltes hores junts, que fins i tot tinc a les notes de les professores que em posaven, no, que passava masses hores amb el meu cosí, no? Aleshores, doncs, bueno, imagina't les anècdotes i les coses que hem passat junts, tant a nivell familiar, amb la resta de cosins i germans i tot, com a nivell doncs, de treball, perquè també he estat treballant amb ell.
I no només ha treballat amb tu, també va obtenir un grup de música. 96 graus, això m'ha sorprès moltíssim.
Aviam, explica això.
Espera.
Molta informació.
Aquí, home, producció, la màgia de la ràdio és això. Fausto, escolta aviam, una mica, perquè també m'ha sorprès que ets un amant de l'harmònica, també.
Bueno, sí,
que ens expliqui ell una mica doncs, aquesta trajectòria musical i seguim avançant.
I també una cosa que compartim en comú és la nostra banda, que és els 96 graus. Jo tenia el meu grup i allà l'any 92 ja jo portava 4 anys amb la meva banda. Descobreixo que el meu cosí també, no la descobreixo, però al final era... pues li va donar pel blues i pel jazz i tot això i va començar a tocar l'harmònica i dic, hòstia, Fausto, vine amb nosaltres i vine a tocar amb nosaltres a l'harmònica a cançons que era totalment heavy i rock del dur, cosa que ja nosaltres ja començàvem les fusions de l'electrònica, del jazz, del blues i tot. I a l'any 92 una discogràfica, en fi, vam gravar per una companyia i vam anar a gravar a Bilbao i es va incorporar a les files dels 96 graus i allà va començar com una nova etapa de la banda que va ser totalment exitosa per com es movia en aquella època. Segurament, si haguessin tingut les xarxes socials que hi ha ara, haguessin sigut una banda top, però nosaltres l'únic que volíem era divertir-nos i el que oferia el Fausto amb la seva harmònica era realment era algun molt fiestero, li donava un toc molt personal a lo que era la música i vam fer moltes migues amb tots els components del grup. I aquí tota la zona del Vallès pues, eren força coneguts, venia molta gent a veure'ns i ens ho vam passar molt bé. Va ser una etapa molt xula fins al 2000, que el 2000 vam deixar la banda, però la banda continua, pues, una vegada a l'any vam estar fent concerts i ja aprofito per anunciar que tornarem a fer després de 4 anys el pròxim bolo aquest 2023. Ja anunciarem dates i de més. Però és el moment de tornar a veure a la banda i el Fausto en pleno apogeo de tot el directe que portem a sobre i tinc moltes ganes de tornar a tocar. I això serien més anècdotes, i si començo a parlar, això suposo que ho dites, no? Perquè si no, si començo a parlar de tot l'any media, de les produccions i de tot el que ens hem trobat treballant junts, perquè al cap de la fi jo he estat treballant també per l'any media amb els seus projectes, de manera a nivell de producció artística i tècnica dels esdeveniments, i la veritat és que m'ho he passat molt bé amb tot l'equip, i va venir la pandèmia i vam fer un parón tots, però ara tornem a agafar carrerilla, que es diu, per fer, bueno, estem fent de fet altres projectes de nivell de mappings i de més, i bueno, ja el meu cosí ja sap que pot comptar amb mi sempre.
Ei!
Que gran el Dani, que gran.
Molt gran. Lástima, no hem editat la nota, sí, sí, perquè la veritat és que...
És una joia, eh?
Una joia. Escolta, que ens ha fet la Falqueta, ja us convidarem també, quan torneu doncs, a reprendre aquesta formació, aquesta banda.
Exclusiva, eh? Això ha sigut exclusiva, eh?
De, sí, és veritat, sí, perquè després de 4 anys...
Després
de 4 anys sense tocar, doncs hem decidit de tornar a assajar i de treure-hi la pols als temes que són tots originals, que teníem molts temes i que la majoria eren...
Era original?
Sí, sí, la majoria del que fèiem era original, sí.
A més, amb aquesta sonoritat molt també, potent, molt potent.
I 96 graus.
Això per què?
No, perquè un dia estàvem... Abans es deia Thanatos, la banda. Sí. Era un nom original. I després, quan aquesta discogràfica que va dir el Dani, de dir, este nombre que no és muy comercial, buscar otro. I vam buscar un altre que tampoc ho era de comercial, que era 96 graus, però bueno, vam estar allà donant voltes. I bueno, perquè la música pues cremava com l'alcohol i bueno,
va. Ah, sí, l'alcohol de 96 graus. Aniria per aquí,
sí, l'alcohol de 96
aquí, no?
graus, sí, perquè
la potència que tenien els rockers,
sí. Sí, era foc a l'escenari, sí, molt potent.
I però m'ha fet molta gràcia això, no, de que manteniu doncs això, també doncs el foc, no, de la banda que us aneu reunint cada X temps, no?
És complicat perquè, diguéssim, en aquella banda hi havia el Tato La Torre, que és un productor musical, que ha sigut productor d'Antonio Orozco. És a dir, és un professional
nivell.
De molt nivell que estàvem nosaltres tocant. Nosaltres teníem el gran privilegi que ens coneixem dels Salesians i de Crius, perquè havíem anat al col·le junts. Aquest home ara és un grandíssim professional. Estàvem nosaltres, havia tocat el Marc Grasses també, que se'n va anar amb els Pets, en fi, que a la banda...
I
a la banda
hi havia talent.
L'Andrés, que té una bauassa i un sentit de l'humor i un desparpajo. El Dani, que també és la... És tremendo tocant el baix i dona molta canya, és molt dinàmic. Teníem un nano que aleshores tenia 17 anys, que ja era un criu, i era fill de bateristes, i és l'Enric, toca... Aquest nano toca ara mateix, també és un gran professional i toca molt bé, té molta carrera.
I en el teu cas, com t'arriba també doncs, això?
Això, no? L'harmònica, no?
Jo vaig tenir una nòvia, l'Eli, que em va regalar una harmònica perquè sabia que m'agradava el blues i tal, i mira, i un dia li vaig dir al Dani, vine, Dani, que t'he de fer aquí unes notes, perquè jo anava molt allà a dinar a casa, a la tieteta. I em va escoltar, em va dir, ostres, pues tu te vienes a Bilbao con nosotros a grabar este disco, i mira, ja vaig anar a Bilbao, vaig tenir una experiència així molt xula de com s'enregistraven abans els discs, no és com ara, no? Que hi havia aquell, era molt car, i tenien aquells estudis amb aquelles taules d'edició enormes.
Immenses, no? Allà,
sí, ara, clar, amb uns
ordinadors... Semblava una nau, ja... no? L'Enterprise.
Sí. I va ser una experiència maca, i a partir d'aleshores, doncs, mira, amb aquella banda ens vam fer amics i vam fer molts bolos.
L'harmònica allà a la butxaca de darrere, no?
Això mateix, era el que recollia abans.
Clar, sí, això seguríssim.
No tenies feina.
Seguim avançant, perquè sí, clar, si no, el temps va molt ràpid, passa molt ràpid, i explica'ns després, no?, d'aquesta etapa, doncs, als
Salesians.
Vas a quin institut i una mica com comences en el món també audiovisual.
Al Vidal i Barraquer, eh?
Vaig anar al Vidal i Barraquer, sí. Però jo era un desastre, era un molt
sí,
mal
no,
estudiant.
No.
Sí, em vaig dedicar a repetir cursos i fer campanes, però bueno. Sí, i perquè no hi havia res
que et motivés, no?
Sí, m'agradaven els còmics, m'agradava dibuixar, m'agradava una miqueta tot això, era el que més m'inquietava i el meu pare al final em va matricular a l'escola Eina de Barcelona, em va dir, mira, vés cap allà, que m'han dit que és una bona escola.
Home, això era...
I va ser un gran, un canvi per mi. En aquesta escola doncs hi havia mestres com el Ràfols Casamada, hi havia l'Hernández Pijuan, que era un gran pintor, el Pere Jaume, vaig tenir mestre de pintura, el Joaquín Chancho, és que tots són eminències de la pintura.
Clar, i m'imagino que aquí el teu currículum va canviar, no? Vas començar doncs, a tenir un cert interès, no?
Sí,
perquè, clar...
Sí, absolutament. Clar, tenia allà uns mestres molt bons i realment doncs, vaig començar a estudiar art i tot això, doncs, realment sí que...
I anaves dibuixant o anaves, bàsicament, o
vaig
feies...
Vaig entrar pel tema del dibuix i del còmic, però després ja vaig agafar a l'oli, escultura, ferro, i ja, clar, llavors van ser 4 o 5 anys de profunditzar en pues, bueno, història de l'art, literatura, poesia, després tècniques, pintura, olis, treballar amb ferro, en fi, ja com a Belles Arts, en fi, la carrera de Belles Arts.
Déu-n'hi-do, no? Sí. I llavors ja l'imatge com entra?
Com arribes al món de l'electrònica?
Doncs, allà hi havia molts seminaris, perquè hi havia molts a l'Escola Eina, hi havia un sistema de, bueno, que no sé si encara hi és, hi havia un sistema d'ensenyança en el que hi havia unes assignatures que eren durant tot l'any, però després hi havia seminaris...
Com optatives,
que,
no? Exacte,
optatives sí. Que duraven pues, unes setmanes uns, o uns pocs mesos i tenies allà diferents professors. I un dels que va venir a impartir un seminari va ser en Tom Carr.
Home, que viu a Sant Quirze, el Tom Carr, com un crac, l'escultor.
Oh, sí, senyor, un crac.
Sí, oh, i tant.
Sí, 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 i aquest gran artista pues, mira, va venir per allà i ens va introduir en el tema de la llum, el tema de l'escultura, el color, en fi, sí. El tema de la llum, bàsicament, que és amb la seva eina amb què ell treballa. I jo, això ja era al final dels meus estudis i això em va atrapar. Això em va atrapar molt.
La llum.
La llum, sí.
Com diu el nostre amic, el mestre de la llum, el Tomàs Pladevall, també, no?, que també ha passat per aquí. La importància de la llum, no?
La llum, sí, absolutament.
Que és la llum, la foscor... La...
Sí, exacte. Necessites foscor per poder treballar amb la llum i després, doncs, bueno, aquí hi ha tot un llenguatge que va començar amb diapositives que feia a mà, diapositives que fem o les obries i posàvem allà doncs, anilines, plàstics, coses que fossin transparents, que tinguessin textura.
Però diapositives d'aquelles de la Kodak o de l'Agfa?
Diapositives de la Kodak amb vidre, que les obries,
ostres.
I després les tancaves i podies posar coses... Normalment l'obries per posar el negatiu,
clar.
O el positiu.
Clar.
En realitat era una
però tu positiu. Experimentaves i llavors les manipulaves.
Canviaves i les omplien de coses, de sedes, de plàstics, en fi, de coses que fossin transparents i tiraven pintures, líquids de color, transparències...
Anar experimentant.
I després projectàvem a sobre d'escultures que feien paper, més o menys grans, o en cartró, o amb teles, i després començava a fer formes i després, bueno, ja façanes. Quan vaig acabar l'Escola Eina, amb un grup d'exalumnes d'allà de l'escola, i amb el suport d'alguns dels mestres, vam inaugurar una galeria d'art aquí.
Aquí al costat de...
Al carrer Borriana.
Sí.
Es deia d'Arts, era un espai molt petitet, però molt revolucionari. Això,
i tant.
Parla l'any 93, por ahí.
Sí, em sembla que per una festa major també...
Fa 4 dies, això.
Es valia una grossa, no?
Sí, per una festa major amb en Patrick i
en Pau Descansi,
sí, en Sergi i tota una pandilla vam muntar una mena de mostra d'art, noves tecnologies i electrònica i tot això i a l'any 94 ja, eh?
Imagina't, ah, sí, però l'any 94...
Ara això és molt habitual, però en aquella època van ser visionaris.
Era visionari, eren pioners, però que agafaves, diguéssim, el projector de diapositives i projectaves.
Sí.
Així, tal qual.
Tal qual, projectava, en lloc de diapositives, fotografies, no, projectaven diapositives aquestes que estaven
que manufacturades.
Amb dibuixos, sí.
I feia doncs, unes sèries i després utilitzava com múltiples projectors. Utilitzava 7 o 8 o 10 o 15, depèn, doncs, ja em vaig comprar 15 projectors en el seu dia, i amb aquells 15 aparells omplia tot l'espai amb aquelles imatges. I llavors ja anava fent intervencions espaials i amb... intervencions artístiques amb llum, lumíniques.
Llum i sense música ni res.
No, música
sí,
també, no?
Sí, música, sí. Diguéssim, l'Assumpta Tauler, una altra gran amiga, que m'ha apoyat molt i sempre ha estat allà, perquè ella també després va ser directora de producció del Festival Llum Barcelona.
Sí.
I ella s'encarregava també de les festes de Santa Eulàlia, els Reis, tot això, i ella, diguéssim que ens va introduir amb l'ICUB i en l'Ajuntament de Barcelona, ens va proposar doncs, per participar en els festivals, no? Primer en començar, que eren les festes de Santa Eulàlia, i ara es diu Llum Barcelona, no? Que hi eren festes de la llum i tot això.
O sigui que, d'alguna manera, Escola Eina i...
Escola Eina, Galeria d'Arts de Sabadell... Després, en aquesta galeria, que no va durar ni 2 anys, perquè va ser una cosa molt intensa i molt... No teníem diners, érem uns xavals i fèiem el que podíem, no?
Clar, estem parlant a l'època també del Sant Pep, dels recreatius, sí, també, sí, és que clar, sí, finals de, del 90.
I res, i d'allà, aquesta, l'Assumpta Tauler estava directora de la discoteca Xic de Roses, i em va dir, escolta'm, tu què pintes? Ara farem una festa final d'estiu i volem fer uns murals. I jo li vaig dir, no ho farem murals amb pintura, els farem amb projeccions.
Toma ja.
I aquest va ser el meu primer bolo amb projeccions en una discoteca, que era el Xic de Roses.
Home, també un... sí. També potent, eh? El Xic de Roses era un clàssic.
Sí,
era un clàssic.
En aquella època era una discoteca era, així doncs, molt xula, potents. I anava molta gent i tal, i en allà va anar una gent... En fi, vaig contactar amb una gent de Berlín que tenien el club Iberg, que era diguéssim, la catedral del tecno a Europa, a Alemanya.
Sí.
Era una antiga fàbrica d'electricitat de Berlín Est, allà feia sí. relativament poc que havia caigut el mur encara, i vaig anar a treballar.
I en allà, suposo que en aquests viatges alguna vegada has estat a punt de perdre un vol?
Han estat moltes vegades que he estat a punt de perdre vols.
Doncs escolta, un amic també de batalles d'aquella època a Berlín, en Sergi.
Bueno, brother Sant, què passa que t'estan fotent aquí una entrevista, nano? No vegis, com veig la vida, plena de sorpreses. Doncs sí, mira, aquí col·laborant, aportant el teu aquest creuet de sorra. I anem a explicar una anècdota. Aquí, amb aquest senyor, m'ha dit que hem voltat moltíssim, des de fa molts anys que anem amunt i avall, tant per aquí com per allà, i un dels nostres destins preferits, potser, que hem compartit molt, és a Berlín, vale? On tenim un vincle important allà, amics, amigues, i gent molt propera que ens han aportat molt a les nostres vides. I, un cap de setmana estàvem por ahí, mig de tour, acompanyant unes amigues artistes, i vam acabar, que un diumenge, un dilluns, ara me'n recordo, a Berlín, en un club, que uns amics nostres a l'Empro feia una festa allà, que i estàvem allà engrescadíssims, felicianos, i que, si algú està per Berlín alguna vegada, sap de què parlem. Aleshores, i estàvem allà amb la música, amb tot el sarau, i el Fausto... me deia, feia un gesto amb les mans i em deia alguna amb la boca, saps? És que jo em tenia, jo pensava que m'estava dient t'envio un missatge. I jo em quedava així, dic, hòstia, que m'envio un missatge? Dic, però què està dient aquest ara? I jo tornava a fer perquè em veia la meva cara d'empanat. Movent les mans així. I jo em tenia, dic, que t'envio un missatge. I jo, tio, però no m'hem vist cap missatge, diu, que digue-m'ho aquí, i em diu, no, que estoy en mi salsa, i movia les mans com si tingués dos maraques. Hòstia, quina descollonada, saps? Era molt divertit, i d'aquesta, aquella nit em van passar unes quantes d'aquestes així, saps? I i mira, com va anar l'engrescada que va faltar el canto un duro que no parlàvem l'avió aquell dia tornar cap a casa no hagués sigut la primera vegada que perdem un avió.
Ei.
N'hi ha més anècdotes, però aquesta, mira, hem trobat aquí encertada i divertida, perquè ens fot un part de riure aquell dia, brutal, doncs tu, que vagi bé, que segueixi bé l'entrevista i una abraçada ben gran, germanet.
Una altra abraçada ben gran, de tornada. Les maraques, l'harmònica, les maraques també.
Déu-n'hi-do, Berlín.
Has estat a Berlín, saps de què parlava? Que deia, si algú ha estat a Berlín. Clar, m'imagino moltes anècdotes.
Berlín era el lloc de la salsa, Després...
Clar, i de la música electrònica, també, no? Sempre ha estat...
S'ha tornat a recuperar, es va tornar a recuperar Berlín, que ja havia estat antigament, històricament, havia sigut un dels llocs de cabarets i...
Gran capital de
la cultura, no?
De la cultura i de la música, sí.
I, a més, molt així, també, molt underground, no?
Total, no? Total, a més, aquell dia estàvem en un antro que es deia Bang Bang, que era tan divertit,
Ui, això s'ha d'explicar,
No cal explicar-ho tot, ja està.
Les maraques.
Però, clar, perquè hem de dir que, clar, va ser visionari en tot aquest tema, de l'electrònica, no?, del mapping, i llavors això et va fer també, doncs, això, que viatgessis molt, no?, m'imagino.
Doncs sí, hem tingut experiències a nivell internacional, gràcies a la meva feina. Vaig començar pues, sí, en aquests viatges a Berlín, per Alemanya hem participat en diversos festivals de llum al llarg d'aquests anys. Vaig tenir una experiència molt, molt, molt enriquidora a Senegal amb un projecte de la UNESCO i de la Unió Europea. Ens van seleccionar com a representant per anar a introduir el que són les arts digitals a l'Àfrica, a Senegal. I vaig crear es van crear uns grups de treball i vam estar fent diversos projectes allà, locals. Vaig estar diversos mesos a Dakar. Després d'allà, a més, va ser un contrast brutal perquè de Dakar me'n vaig anar als Estats Units, a Nova York. O sigui, d'Àfrica a Nova York.
Sí, sí, o sigui...
Uns contrastos canvis, no? Tremendos, no? Però bueno, són viatges que t'enriqueixen molt a la vida.
Experiències enriquidores, sí. I tant.
Per
i tant.
Treballar també, bueno, vaig estar treballant a North Carolina per una empresa d'allà, que és d'un amic també. En fi, després a través d'aquest projecte de la UNESCO vam fer també un muntatge a la seu de l'UNESCO a París.
Un no parar.
Sí, bueno, sí.
I al començament, o sigui, d'aquest xic de roses i després a Berlín, o sigui, la gent que veia aquests muntatges, que deia? Quina era la reacció de la gent? Com el començament, l'inici?
Sí, clar, al començament les decoracions dels esdeveniments es feien amb fullola, les discoteques es decoraven amb pintura fluor i fullola que rebies de retallar, era molt laboriós, que quan es feia una festa temàtica, doncs havies de treballar, doncs, en Patrick mateix, que s'hi dedicava a això, ell estava setmanes preparant aquelles decoracions, i jo arribava allà, i en una tarda, doncs, amb llum, amb aquells projectors, doncs transformava tot l'espai, i que era innovador, era una altra manera de decorar els llocs.
I la gent hi entrava, connectava?
Absolutament, perquè sí. Jo feia espais immersius aleshores ja.
Espais immersius?
Eren totalment immersius, encara que eren diapositives i eren fixes, no tenien moviment en aquell moment. Després ja amb l'entrada del vídeo, vaig començar a treballar després amb els VHS i tot això, ara ja s'han formatitzat i ara és tot tecnologia.
Com això és la prehistòria, això és la prehistòria.
Sí, però bueno, jo puc parlar
de l'època analògica, no? Més digital i tota la revolució que ha pogut tenir el teu ofici.
Llavors el canvi quan es produeix des de digital, això ja 15 anys són i ja després ja es passa... més o menys,
A veure, en aquella època hi havia el VHS, les diapositives, i després ens vam començar a treballar a l'VHS. A l'any 96 vaig participar en el Sonar, que era la tercera edició, crec, del Sonar.
El Sonar.
El Sonar. I ja vaig participar, vaig fer diverses sessions de videojockey, i teníem un set de VHS amb cintes que...
Clar, videojockey, que seria el que se n'encarrega de posar les imatges.
Les projeccions de les imatges que acompanyen la música.
Els concerts en directe, que eren discjockeys o bandes o el que fos, i després, clar, aquests concerts que tenen a darrere aquelles grans pantalles amb aquelles imatges... Doncs
allò és el que feies.
Jo amb el meu equip o Slide Media, perquè després, primer vaig començar jo sol, després era una feina que necessitava d'un equip, perquè jo sol no podia, perquè eren coses de grans dimensions, i a partir d'aquí vaig crear una marca que es diu Slide Media, i Slide de diapositiva.
Que ara en parlarem. Primer posem una mica de música, que el pobre Fausto ha estat pensant en les tres cançons que formin per la seva banda sonora, i com no les posem...
És difícil triar-ne tres.
Sí,
molt difícil.
Però tampoc són, no és una selecció... A veure, són tres cançons que m'agraden i que formen part de...
Com tantes altres, no? Però per quina vols començar?
Pues part amb Waits.
Home,
retia, que soni la seva baguassa.
Sky.
Aprofito ara abans que torni a cansar que no vull trepitjar la seva baguassa, eh? Tom Waits, ara ho comentàvem a Ràdio Sabadell, de bon matí sonant gràcies a l'alegria de viure d'en Fausto.
D'en Fausto, eh? Tom Waits, un gran, eh? També un gran.
Soc molt fan d'ell des que era un xavalet i vaig tenir, a més, la gran sort i l'oportunitat d'anar-lo a veure al concert que va fer aquí a Barcelona. Sí, que em vaig assabentar, vaig trigar res a... aconseguir una entrada per mi i per la meva germana, que també li encanta. I...
allò en directe, sí. Veure-lo en directe, no? Allò...
brutal, no?
Un somni complet, sí.
I clar, m'imagino que quan vas als concerts ara et fixes molt, no? Les projeccions, no? Tot el tema visual, no? Que acompanya els artistes o no?
Sí, sí,
m'hi fixo.
És de formació professional, sí, sí, sí. Però bueno, intento disfrutar-ho també com...
i desconnectar. Parles de l'estudi de Slide Media, no?
Sí, com és?
Una mica com sorgeix.
Quan sorgeix, com es funda, com...
Doncs sorgeix arrel de el que us comentava abans, de que els muntatges que fèiem cada vegada eren més grans i necessitava d'un equip, i a més moltes vegades teníem diversos muntatges simultanis, és a dir, teníem un cap de setmana diversos, i clar, ja, llavors fèiem diferents equips que ens anàvem amb un event i l'altre, i aleshores doncs, vaig crear la marca, vaig crear una empresa, vamos, i a partir de no sé, ja sé, finals dels 90, principis dels 2000, que ja Slide Media ja tenia forma, com un equip d'artistes que ens dediquem al tema audiovisual, especialitzats en... Ja, per exemple, el Tomàs, que també ha vingut aquí.
Sí,
sí. Sí, de viure, l'ha tingut, sí, és
un gran. Una salutació, una abraçada gegant.
Una abraçada gegant al Tomàs, i ell és, per exemple, ell és programador, i sí. També és artista, també va fer Belles Arts, i forma part de l'equip des de fa molts anys. Uh-huh. En fi, bueno, us podria parlar del nostre equip, el Dani també, que ja us ho ha comentat, que és el meu cosí germà, i bueno, en fi, tenim una connexió tremenda de tota la vida, i també ell és artista, té aquesta sensibilitat, i a més és un tio molt responsable, molt pel tema de les produccions, molt efectiu, i ho ha portat sempre molt bé. En fi, i som un equip d'artistes, dissenyadors... que és un equip que va creixent, que hem arribat a ser 14 persones a dintre de l'equip.
Déu-n'hi-do,
quan teníem el final... Sí, abans de la pandèmia, una miqueta abans, quan estàvem treballant molt a nivell internacional, sí. Teníem molts projectes, vam fer un audiovisual que es pot visitar, que està en el museu del Sant Mamés, a l'Atlètic Club, tenim una peça allà. Tenim de clients als de Bilbao, sí, tenim una gran connexió amb Bilbao i amb aquest gran club. I sí, de fet estàvem ara fan els 125 anys i estàvem parlant de veure què es faria. Bueno,
ens esteu allò ideant, no? Creant, a veure...
Ens van trucar per veure que els hi fessin propostes. Sí. I bé, doncs aquest equip... Doncs en aquell moment estàvem treballant hem fet continguts per museus, tenim uns clients molt bons, que és una empresa que es diu Espai Visual, que estan a Esparreguera, és una empresa que fa molts anys que dissenyen espais d'exposició, galerístics i artístics i museístics, i fa molts anys que treballem amb ells i fem els continguts per museus doncs, de Qatar, aquest al museu de l'Atlètic Club de Bilbao, que també el van fer ells, en fi, i museus per tot el món.
Clar, i aquí deu ser, clar, el procés de treball bàsicament deu ser primer la idea, no? Tenir la idea, diguéssim, de l'espai, allò on vulgueu actuar,
sí.
Després, diguéssim, parir la idea i llavors... Sí. Portar-la, no?
Efectivament.
Amb mitjans, m'imagino, no?
El desenvolupament tècnic i els continguts. A veure quins continguts es fan, hi ha il·lustradors a l'equip també que dibuixen de conya. És a dir, no tot el que fem és de projecció és immersiu, sinó que també fem creació de continguts amb motion graphics, amb animació 3D... Tenim animadors molt bons que fem 3D allà.
I això t'obre un ventall.
Doncs mira, perquè tens un munt de clients i un munt d'equip, no? De professionals.
Vam fer els continguts del Museu de l'Esquerda, és un museu d'arqueologia que hi ha a Roda de Ter. És un museu molt, molt, molt guapo, i els vam fer una proposta que ha tingut molt d'èxit, que és... Que, perquè era, diguéssim, volien aquestes animacions en 3D de com ha anat canviant que són les restes aquestes arqueològiques, i nosaltres els vam fer una proposta, perquè el típic és fer-ho en 3D, no? Que és com es veuen els documentals i tot això, i els vam proposar de fer-ho amb il·lustracions, amb còmics, tipus còmic i això. I ha anat molt bé. O sigui, nosaltres ens va donar peu a ser més creatius i a fer una proposta que anava més enllà de la recreació en 3D.
Que jo crec que és el vostre segell, anar sempre més enllà.
Sí, som no, artistes i és la nostra manera de funcionar.
Aquest plus, no? Aquest plus que sempre sigui més creatiu. No?
Doncs mira, tenim també una altra sorpresa. Un artista, de fet, jo crec que ha viatjat moltíssim amb tu. Però és més que una companya de feina, és la teva filla. Ada, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Que també és artista i que també, jo crec que vas inspirar, totalment.
Ai, bon dia. Què tal?
Ha fet bona feina, sí.
Però tu tenies molt amagat, que acabo de parlar amb tu.
Aquí.
Has vist?
Sorpresa.
Guarda bé els secrets, la teva filla.
Sí, m'ha costat una miqueta, però ho hem aconseguit.
Explica'ns això, no? Suposo que des de ben petita ja et tocava acompanyar el teu pare, no? A totes les, moltes vegades, aquestes exposicions, a galeries. Explica'ns també, no? Quin record guardes, no? D'aquella època i d'ara, evidentment, que ara també treballeu junts.
Clar, sí. Bueno, al final he estat al seu costat i he vist el recorregut, no? D'algú que comença com a artista i es consolida i acaba sent un artista empresari. I treballant i visquent de l'art, la qual és una superinfluència positiva, no? Veure que es pot viure de l'art. I tinc records des de molt petita, no? Acompanyant un munt i avall, amb el cotxe, sempre envoltats del món de l'espectacle, la qual per un nen suposo que també és molt, molt divertit, bueno, per mi, per ho era. I me'n recordo de córrer per vestidors, me'n recordo de veure el món de l'espectacle, no? Els personatges, les proves de llum, tot això, bueno, era molt... Molt estimulant.
És una cosa màgica, no? Sobretot quan ets petit, no? Que veus tot aquest món fantàstic, no?
Total. Sí, era molt fantàstic. Clar, i a part amb ell també, que ens ho passàvem, ens ho passem molt bé i sempre ha sigut molt divertit acompanyar-lo. Mai va ser com allò, oi, quina mandra, ara hem d'agafar el cotxe i anar cap amunt. Vinga, una aventura més. Era una aventura més.
Que bonic, Fausto, sí. No? Sí. Suposo quan escoltes la teva...
I disfrutava, no? El teu pare disfrutava, no? Sempre ha disfrutat fent això. Li ha agradat.
Sí, i tant. Bueno, ara no, és la seva passió i ella ha pogut viure d'això i això és important.
Això és un regal,
I tant.
Que
i
no
tant.
Tothom té aquesta sort, no?
Sí, home, sí. A vegades, quan et fiques amb la tecnologia, la tècnica a vegades et fa males jugades... I també tens d'estar allà barallant amb coses que no...
Sempre falla alguna cosa, no?
Sempre. Sempre passa i a vegades desquicia, no? Però bueno...
Sí que hem sortit corrents a buscar cables.
Això acostuma a passar. I Fausto, també, parla'ns d'això de la teva filla, no? També com a artista.
Doncs què puc dir? És l'orgull que pugui sentir. Doncs sí, que li agradin i li inquietin... les mateixes coses que a mi, a més ella ja me supera amb altres... És a dir, ella agafa uns camins que a mi m'haguessin agradat explorar i ella els està explorant i em satisfà molt això. De la llum, parlo.
Sí, sí,
de
sempre la llum, la llum, sí, sí, sí. Sempre la llum,
Doncs Ada, sí, de la llum i també de l'escultura, no? Que ja en parlarem, Ada.
Sí, clar, bueno, al final, no, viure tot això des de petita, volis que no se't queda gravat en algun raconet del cervell i fa que evolucionis d'alguna manera. I em va fer entendre la llum d'una altra manera, diguéssim, com era com una classe d'òptica o de... Bueno, al final el que fan és com crear efectes òptics sobre la física, no? I a través de la llum aconsegueixen que la física sembli... algo que es pot desmuntar, que canvia de colors, que canvia de formes i clar, em creava molta curiositat plantejar-me també amb quin tipus de matèria o de física es pot interactuar la llum. I també vam tenir una època que vam treballar junts. Bueno, de fet, sempre intermitentment, des que soc més grandeta, hem anat fent cosetes junts, però era una època que vaig estar anant a l'oficina, allà al Llac Centre, que l'altre dia...
La que es va cremar l'altre dia.
Sí?
Ah, sí?
Sí, allà estàvem.
Sí, sí. Ostres!
Una altra batalleta, per explicar pel record.
Déu-n'hi-do.
Quin ensurt.
Sí, no era una projecció al foc, era res.
Potser ja estaven experimentant ells, saps?
Hi ha una creació, no? Ostres!
Sí. No, realment era una performance que estàvem fent. No va passar.
Com sempre van més allà, se'ls van anar.
es va tornar real, no? I es treballa bé amb el teu pare, es treballa bé?
Ara que no ens escolta.
Oh, i tant, sí, m'ho vaig passar bé en aquella època, sí. Era arribar a l'estudi, era tot bon humor, molt divertit, molta broma, tot d'artistes i creatius treballant també, no? Saps? I al final descobreixes tot un món també al voltant d'això, que és no només és el meu pare, sinó que col·labora amb altres persones que també són artistes, que també viuen de l'art i cada un amb les seves bogeries i, bueno, era molt interessant. I bueno, suposo que també em va estimular bastant.
Doncs
per fer treballs que estan basats en l'estètica i que la gent els ha de trobar macos i han de ser agradables, és a dir, tu has de crear un ambient de treball que sigui igualment guapo, és a dir, tu no pots fer coses xules amb un ambient de pressió o
de mal rotllo,
no, no pots, no, és molt complicat.
Necessitem més emprenedors així com el teu pare, que fomentin doncs, això, aquest bon rotllo, perquè és essencial, com bé dius, Fausto, perquè després funcioni.
O encara que no facis res creatiu, per encarar el dia a dia.
Exacte, encara que facis croissants, el que sigui, doncs des d'aquí una crida a tothom, no? Doncs a fomentar aquest bon rotllo, a l'alegria de viure, que ja doncs això, la foscor i les penes ja ens arriben cada dia, o sigui que posem-hi una mica d'actitud. Ada, una abraçada gegant, que se'ns en va el temps.
Un petó, amor.
Vale, moltes gràcies. Sí, adéu, papi, ens veiem ara.
Cuida't, una abraçada.
Adéu.
Nosaltres, vinga, va, posem també una mica més de música.
De música, va.
I ara seguim, doncs, tancant aquesta alegria de viure. Fausto, explica'ns què escoltem ara.
És el Laurent Garnier.
Laurent Garnier. Que feia molts anys que no escoltava jo. Sí. Laurent Garnier.
També soc fan d'ell i...
T'agrada la música electrònica, també.
Sí, of course. Sí, m'agrada força. I aquesta és una cançó molt, molt, molt fiestera, molt divertida, que he pensat que era adient per aquest programa, saps?
I explica'ns també doncs, això, no? els projectes que teniu. Jo sé que no em pots explicar moltes coses, perquè encara no tens algunes històries tancades, però es presenta de forma positiva aquest 2023 l'estudi.
2022 l'hem acabat molt bé, molt bé. Hem treballat força, sobretot la segona meitat de l'any. Hem tingut uns projectes molt, molt, molt guapos de mapping, sobretot. Hem fet molts mappings, moltes projeccions en castells, en façanes...
Sí, mapping seria bàsicament projectar fora, en un edifici, en una superfície o...
Sí, de fet, vam fer la projecció...
En el Sabadell també ho vam
fer, exemple.
Sí, i ara vam fer la dels 30 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, que es van fer ara al juliol. Es va fer una gran projecció a la façana de l'Ajuntament de Barcelona, acompanyada d'actuacions, va haver-hi uns coros i, en fi, va ser tot un acte commemoratiu i nosaltres vam dirigir el que és la... el guió i la projecció.
I ara aquests projectes que deia la Raquel, de cara a això...
Tenim, de cara al 23, tenim un projecte força interessant, que és a Sevilla, que hi ha un espai que es diu el Coto de les Canteres, que és una antiga cantera, i és un espai que està, diguéssim, excavat a dintre de la muntanya.
Ah, que xulo, no?
I volen transformar-lo en un espai immersiu, i, bueno, tenim un projecte allà de...
Ja en parlarem quan arribi el moment.
Nostres.
Tenim una última sorpresa, perquè evidentment no només hem de parlar de la feina, no? També hi ha la vida i tens un últim missatge de dos amics, amb un comparteixes la passió també per l'art, no? Pel dibuix, i amb l'altre per la bici, perquè ens han dit que ara també vas molt amb bici. Escolta'ls.
Ei, Fausto, què tal? I què passa, company d'aventures?
Doncs mira, jo una anècdota que igual puc explicar del Fausto és que no sé dir-te si va començar a pintar abans que jo i tot. Perquè una vegada va agafar un esprai negre i no us explico més. Vinga.
Bueno, noi, em sembla que hem de sortir, però ja. Hem de sortir, hem de pillar la bici, perquè la ruta ens espera. Vinga, nano, que el proper dia... Fuego, a fuego!
Doncs a Werens i a Vicenç, a Impactes Visuals, una salutació per ells. A fuego, eh?
Ja l'agafes la bici? O...
Sí. M'he aficionat a la bicicleta de muntanya i sí, la veritat és un moment que em dona llibertat i connexió amb la natura i em va molt bé per la ment i pel cos també.
Un respir, no? També. Sí. I a més amb el Vicenç segur que tu passes bé.
Sí, està molt bé.
I això que deia
el Werens, que és un artista i que admiro i amic de fa molts anys i... I què passa, que aquesta anècdota...
No es pot explicar, és igual.
La guardem.
Deixem-ho aquí.
Per un altre dia.
Perquè se'ns acaba el temps i tenim de fer...
Sí, la, és una gran amistat i admiració.
Un gran artista, també. Quan se'n va l'alegria de viure, perquè evidentment tots tenim moments complicats, difícils, on trobes? Doncs això, l'energia, l'alegria, per continuar.
On la trobo?
Quan estàs down, quan estàs...
Em permeto a mi mateix pocs moments, tenir pocs moments down. A vegades és inevitable i quan els tinc intento que no m'ocupin gaire... Sí, a vegades pues, bueno, hi ha coses que passen a la vida que te provoquen un dolor intens i com a qualsevol persona, no? Però el que són, que en diuen problemes del primer món...
No? Fora, no?
Sí, pues, o preocupacions que són quotidianes, doncs, bueno, sí, intento donar-hi la importància que tenen, no? Relativitzar i... Uh-huh.
Doncs això és molt important, eh?
Que no és poco, eh? Que no és poco.
No, perquè és molt fàcil dir-ho, no? Però després portar-ho a la pràctica és important, aquesta actitud davant la vida. I per acabar...
Quins recomanes?
Doncs recomano a un altre artista que també estimo molt, admiro molt i que em va tatuar, a més, que és la Susana Puig, la germana del Werens, que té un estudi de tatuatge aquí al centre i és d'aquí a Sabadell també. I...
Va venir a l'alegria de viure del Werens,
me'n recordo,
va venir
aquí,
de sorpresa.
En directe,
es va presentar, la buscarem.
Sí. I ella és molt catxonda, és una dona supercanyera i guapíssima i crec que es pot donar aquí...
Farem un petit tatuatge.
Portes un tatuatge tu, Josep?
No, però...
Sempre hi ha una primera vegada.
Sí, ho
mira,
provarem.
Això no ho hem fet mai.
No.
L'estudi, un tatuatge en directe,
una cosa petiteta. Sí. No, és una de les coses que sempre...
Sí, que queda pendent.
Sí, queda pendent, eh? Sí,
doncs no. Moltíssimes gràcies, Fausto.
Gràcies a
vosaltres. Per compartir la teva alegria de viure.
Mira, ja em coneixeu una miqueta més.
Un plaer.
També, doncs, l'última cançó que forma part de la teva banda sonora.
I res, saludar a tothom que ens escolta i res, doncs, dentro música. Dici que el fiume trova la via del mare e come il fiume giungerai a me oltre i confini. Come fiume
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.